A Cadena Piranaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, bon divendres, benvinguts a La Tertúlia. Avui tinc mixitat a La Tertúlia, com les vegades que és factible i possible, doncs d'alegrar. Així hi ha equilibri, ja tenim paritat, per dir-ho així. Clàudia Cornella, benvinguda.
Hola, bon dia.
Un plaer tenir-te aquí. I per fer-te companyia i amb nosaltres aquí a l'estudi, David Pérez Casas, benvingut.
Bon dia, moltes gràcies per convidar-me, un plaer.
Un plaer tenir-vos aquí. Bueno, vosaltres dos que sou escaldencs, ahir festa de Sant Miquel d'Angulasters, una agenda ben completa per un 8 de maig, per dir-ho així.
Bueno, jo sóc d'Escaldes, però ahir la veritat és que vaig tindre el dia bastant complicat, però és un dia que m'encanta i que la veritat, com comentava abans fora de micros, que és un lloc fantàstic i és com que té un espai com màgic, no? I poder fer que tota la gent, després de generació en generació, es continuï tenint aquesta tradició i veure que hi ha aquest aforo, jo crec que és una cosa que és molt maca, perquè com dèiem abans, no és fàcil traslladar això, no, a la joventut.
Sí, bueno, una mica la Clàudia ho ha resumit molt bé, no? Des del Comú estem molt satisfets, perquè era una aposta, a nosaltres hi creiem molt, a més ho portàvem al programa, de recuperar la festa de Sant Miquel d'Angulasters, però nosaltres pensem que és una cosa com emblemàtica de la parròquia, que no es podia deixar perdre, i sí que és veritat que constatàvem any rere any que cada cop l'afluència era menor, clar, perquè al no ser festiu, doncs la gent ha de treballar, no? I bueno, vam fer la consulta aquesta ciutadana, com tots sabeu, i va ser per aclamació popular que va sortir que s'havia de recuperar la festa, no? I ahir va ser un dia de joia màxima pels escaldencs i els que som d'Engordany, que reivindico sempre Engordany, doncs molt, molt contents, molt satisfets. Va ser un èxit, malgrat el temps, que no ens va acompanyar molt, però vaja, molta gent, més de la prevista. Totes les activitats van estar full house, que diuen els britànics, totes les activitats que vam fer estaven totes plenes i bueno, la FIDOA va ser un èxit i molt satisfets des del Comú, i que l'any que ve encara hi esmerçarem més esforços.
No sé si heu fet el paral·lelisme de coincidència de dates. Festa, doncs, de Sant Miquel d'Angulasters, els 80 anys de l'armistici, del final de la Segona Guerra Mundial.
Que és avui.
Era ahir el dia... Bueno, és ahir, diguem, per una part dels aliats i avui per als russos. Val. O sigui que la història té les seves particularitats, no? Però també ahir, des d'ahir, tenim nou papa, o sigui que Leó XIV, o sigui que dius... Déu-n'hi-do entre les efemèrides d'aquest 8 de maig 2025.
Ha donat per molt.
Ha donat per molt. Bueno, no sé si tant de bo sigui així, però si ve el papa aquí en visita oficial la podem liar molt grossa, perquè rebentem aforament a tot el Principat, no?
Home, doncs sí, seria, no? Seria un punt, no? Que vinguessin cap aquí a veure. Però sí que és veritat que és com en pocs dies, no, quantes coses que passen i també, no, amb aquesta, també amb alegria, no? També que no és tot com sempre, com coses que dius que passen, no? Com la setmana passada, no? Que van passant coses, i aquesta, doncs, tenir celebracions i tenir moments com aquests, doncs, és... I reprenent el que deies abans, no? Trobo que és un encert d'agafar un dia i de donar-li festiu, però ja no és per tenir festa, sinó
per poder reivindicar
i poder mantenir les tradicions, perquè sí, al final és això, i amb la... No? També el del papa, doncs, és... A vegades la gent diu, ai, aquestes coses, no, sobretot la gent jove, no? Que els demanes què és la fumata, i et diu, el què? I dic, perdona,
no saps... Igual entenen fumata una altra
sí,
cosa.
Sí, saps? I és allò que no saps això, i va, és igual. Dic, no, doncs són coses que és important, perquè és com, ja no és tradició, sinó és un seguiment, una continuïtat, uns valors, no? I tot això jo crec que s'està perdent moltes vegades a la societat que tenim avui en dia, i crec que més enllà de festes, més enllà de tot això, és important, perquè és el que al final dona sentit, no? A qui som, d'on venim i cap a on anem, no?
Sí. Bueno, jo el papa, ara diré una anècdota, però bueno, em sembla que aquest senyor ha de ser del Barça, sí o sí. Ah, es diu Lleó XIV, Leo Messi, 14 per Johan Cruyff, i dic, aquest tio és del Barça, aquest tio és del Barça, aquest tio és del nostre.
Havia pensat això, eh?
No, fora conyes. Aviam, jo vaig quedar sorprès de la rapidesa que han anat a l'hora d'escollir-ho, no? Recordo en anteriors eleccions, de, si em permeteu, de papa, que havia trigat més la deliberació i que els conclaves semblava, o el que transmetien cap en fora, és que costava molt trobar. Ara, bueno, ho he trobat d'una velocitat, semblava que la feina prèvia, com una mica es diu que s'ha de fer abans en els passadissos, i que ja ho arriba a la Capella Sixtina, ja ho tenien bàsicament bastant embastat, no? Perquè és que ha sigut molt, molt ràpid l'elecció d'aquest nou papa, al qual li desitjo molts encerts, no? Malgrat diuen que no és potser de la línia tot del papa francès, que potser és una línia una mica més conservadora, una mica més dura, no? Que potser el papa francès estava massa, volia ser massa renovador i tot això, però bueno, en qualsevol cas desitjar-li molts encerts, i si tant de bo algun dia pogués venir-nos a fer una visita al nostre petit país, però estic segur que es quedaria encantat de veure el nostre país. No?
Del que dius, David, sabem que encara que no és totalment, diguem, a vegades reivindicat, però és cert que a l'Església política moltes vegades doncs, hi ha hagut una similitud, un paral·lelisme, o s'ha anat de la mà el fet de tenir doncs, un torbellino, per dir-ho en castellà, diguem, de l'altre cantó de l'Atlàntic, triar un papa que sigui bueno, de nacionalitat americana, però bé han recordat que era d'origen també europeu, perquè un dels dos pares és francès i ell és peruà. Dius, no seria també una part estratègica de geopolítica de part de l'Església? Doncs mira, ficarem un per també doncs, posar potser una miqueta de pau, o dirigir, entre cometes, subliminalment també les decisions d'algunes persones amb un cert poder.
Sí, sí, bueno, a mi no m'estranyaria que fos així, vull dir que és molt probable que hi hagi al final molts interessos que a la immensa majoria dels mortals se'ns escapin, no? però sí que és veritat que hi ha un cert paral·lelisme. Jo fa 4 dies el Trump, no sé si era a la seva xarxa o en Twitter, no sé, no recordo, va publicar una foto ell mateix vestit de papa, no? I sí que és veritat que ell feia campanya oberta per un altre senyor, un altre cardenal, que sí que és veritat que era de la branca molt més dura, que al final no ha sortit, però bueno, ja sí que és veritat que ja dona peu a que puguis pensar malament, no? Sense, bueno, no sé, les conspiracions aquestes hi poden ser-hi.
Sí, això em fa pensar a una pel·lícula que segurament heu vist, amb el Mel Gibson, que són teories de conspiració que a vegades tens que llegir una miqueta la lletra petita, no?
Però jo crec que més que conspiració és estratègia, moltes vegades.
També.
Vull dir, perquè jo crec que aquí, jo de veritat, quan vaig veure, potser perquè jo soc molt de llegir amb clau estratègica, és com una cosa que sense voler, sempre és com que vaig començant a relacionar, i és el que va seguint les notícies, el que va passar els últims dies, i ahir estàvem a la reunió, i quan vaig veure qui va sortir, és que de seguida vaig pensar, ah, tac, i ja és això, dic, és que fins i tot a l'Església és com de quina manera és amb tot el que està passant, que també penso que està bé, perquè no és allò de com que ens aïllem i és un món diferent, sinó és a dir, anem a incorporar-nos amb el que és la realitat geopolítica a nivell mundial, i és, ja no anem a veure qui només de dir entre nosaltres, sinó anem a veure més enllà, que la millor ets tu, però amb la situació que hi ha actual, doncs potser tu tindràs una força i una visió que també ajudaràs més a lo que està situant, lo que està passant, no? I he de dir que ahir la veritat és que jo vaig pensar en això, de dir, ostres, és com molta casualitat que sigui doncs això, no? Perquè a mi el que m'hauria com potser sobtat més és que hagués sortit algú, no? El que estava com el cardenal que estava com més proper a Trump, perquè llavors sí que dius, ui, aquí ja penses d'una altra manera, ja és més conspiració, pensaria més que... Però bueno, també a veure com anirà amb tot el que també reivindica des d'Andorra, també té un paper important, vull dir que quan va sortir vaig mirar com moltes coses, no, a darrere d'aviam com pot impactar això doncs, al nostre dia a dia.
Del que dius em fa pensar una similitud de joc. A lo millor són molt bons jugadors al billar francès, aquesta gent.
Sí, sí, és
perquè
que...
És el que has explicat una miqueta, jo estava visualitzant una jugada de billar francès, saps? Amb tres boles que et dius, bueno, faré una, dues o tres bandes per picar...
Sí, sí, i et diré una cosa abans, amb el papa que hi havia abans, no m'estranyaria, o sigui, jo dic així, que és això, no en dic, però que jo pensava, és que tal com era, que semblava com que és molt proper i tot, però que era molt estratègic, perquè jo el veia com estratègic, perquè és com t'apropes, com fas un canvi, i a més, sense trencar amb els altres, sinó complementant amb el que hi havia anteriorment, és com també si no ha deixat allà com un llegat de dir com hauria de ser el dia de demà, deixem més egos al costat i anem a veure què és el que necessita la societat avui en dia i anem a veure. Per això també vaig pensar que ràpid, aquí també em sembla com que hi ha hagut abans com una estratègia, com una... com parlar o com comentar reflexions. Jo és el que vaig pensar, que no en tinc ni idea, però vaig pensar, ostres, és com que hi ha un seguiment, d'alguna manera, amb quina és la necessitat actual.
De fet, el que diu la Clàudia, David, és cert que el Papa Francesc, no diem que ha fet reformes, però ha fet aportacions, modificacions, requisits en el funcionament de l'Església, també donant més peu en posicions a dones, en llocs...
amb càrrecs de responsabilitat.
Amb càrrecs de responsabilitat. Sí. També potser ja ha tingut la visió, cert que l'Església diuen que és molt conservadora, però dius la societat evoluciona, dius l'Església té que evolucionar en el sentit de la societat perquè la desafecció o...
És que cada vegada estan perdent un llençol. És evident cada cop el nombre de fidels... Pues, tu vas a les cerimònies religioses i cada cop constates, cada cop hi ha menys gent. És a dir, si l'Església continua amb aquesta línia immobilista, volent deixar la dona en un paper absolutament figuratiu, relegat, i no donant peu a que la dona pugui d'alguna manera accedir a càrrecs de responsabilitat, perquè penso que el Papa Francesc va posar una dona en un càrrec d'altíssima responsabilitat, penso que en el de representació, dirigint allò, vull dir que a mi em sembla bé. Després, intentant acostar, que se mantengui el sentit de la paraula, tot el que podia l'Església a gent que per la seva condició sexual d'alguna manera havien sigut sempre exclosos, doncs a mi em sembla una feina molt bona que va fer el Papa Francesc. Vull esperar que el nou Papa, el Lleó XIV, continuarà amb aquesta línia i no desfarem el camí recorregut, perquè és que si no és el que tu deies, Enric, és que a cada vegada estan perdent llençols i, bueno, penso que no s'ha d'anar cap a aquesta línia, sinó més ben al contrari, intentar aproximar l'Església amb tots els seus i els seus uts a la ciutadania.
Del que dius és cert que la declaració que va fer el Papa dins un avió a sobre, doncs, som tots fills de Déu, que ell no era ningú per jutjar una persona sobre, doncs, la seva tendència sexual, els seus gustos, tal, si hi havia, doncs, compassió, devoció i tal... tothom era el benvingut, no?, per dir-ho així.
Sí, sí, està clar.
És una reflexió, diguem, molt, molt lloable i, diguem, humana, per dir-ho ni més ni menys, no?, independentment de conviccions, a creiències, a opinions polítiques i altres.
Absolutament d'acord. És que jo penso que l'Església, durant molts segles, una mica s'ha estat disparant un tret al peu. I una altra cosa que no entenc jo massa bé és el tema del celibat, no? Jo penso que un dels motius, perquè, entre molts altres, hi ha hagut tota aquesta mena d'escàndols i escàndols sexuals, estic parlant amb canalla, pedofília, tot això, un dels motius és el tema del celibat. Això, escolti'm, penso que és un anacronisme. Jo remeto també a tothom, si té l'oportunitat, de veure un reportatge que hi ha a HBO, penso que és del tema de l'Opus Dei, el tema de les numeràries, el que allò per mi ratlla el que seria gairebé tortura. Nosaltres en diuen dogmes de fe, però el que sotmeten a aquelles dones diàriament, escolta, és una cosa incomprensible, és que forma part de l'edat mitja, però aquesta gent, tots aquests ultres que estan en la trinxera, jo penso que algú hauria de prendre mesures amb això. És incomprensible que al ple segle XXI hi hagi aquest tipus de comportaments. I, bueno.
Sí, el que dius tu, malauradament, en qualsevol religió, els extremismes, per dir-ho així, o les ultrafes, per dir-ho així, són devastadores i són, malauradament, portadores de moltes males no pràctiques, però no forçament una comprensió de la resta de la societat, perquè, escolta, com raona aquesta gent si estem al segle XXI avui dia?
Totalment. És que crec que al final és com tot, igual que la societat, igual que les persones, ens hem d'anar adaptant, no?, al nou món, a tot com va evolucionant, crec que l'Església també ho haurà de fer, perquè si no al final és que no hi haurà prou de gent, es perdrà, i jo crec que també doncs és necessària, i al final doncs, bueno, doncs veurem ara què és el que passa. Jo crec que és una mica estratègia i el que dèiem, no?, que hi hagi una continuïtat, que al final és una mica com com la política, no? De que quan hi ha un canvi polític, doncs que no anem a desfer tot el que s'ha fet abans i que estava bé, sinó d'anem a fer continuïtat i anem a sumar, no? Jo crec que al final és amb tot, no? Tant si tens una empresa que canvia la direcció, no és de ara jo arribo i ho faig diferent per marcar, no? Per posar la meva marca, sinó de dir continua, agafa el que hi havia, continuïtat, i anem a veure, sobretot, jo diria, anem a veure el que s'ha fet, què és el que ha funcionat, què és el que va bé, i ara anirem a mirar endavant què és el que ens està demanant la societat, què ens estan demanant, i veure com podem adaptar-nos, de quina manera, hi haurà coses que sí, hi haurà coses que no, però jo crec que hi ha camí per fer. Que hi ha camí.
Jo he fet spoiler, he buscat, com es diu, perquè no el recordava, es diu El Minuto Heroico, el recomano a tothom. Són 3 episodis, passa molt ràpid, i bueno, el fa la Terribas, que per mi em mereix tot el respecte com a periodista, i està molt bé, perquè bueno, veus una mica els intríngulis de l'Opus Dei i fins on arriba a l'extremisme d'un cert pensament. No?
Parlant de pensaments, una cosa que ha trasbalsat potser el pensament de molta gent, hi ha hagut un reconeixement per part de governs dels ovnis, o sigui, els objectes volants no identificats. Hi ha hagut tot un treball de documentació que s'ha fet i doncs, han reconegut que sí, hi ha objectes volants que no han sigut capaços d'identificar per testimonis de pilots de caça, de pilots comercials, de tal. Ho han recopilat tant als Estats Units com altres països i bueno, ara és una miqueta doncs, sapiguer el que del com. Però clar, durant molta gent no és... he vist un ovni, ja t'agafaven per un il·luminat, no? Però, doncs, no has tingut visions, no? O sigui que, constatat, bueno, és un...
jo
no estem sols, per dir-ho així.
No, jo no seré tan ingenu de pensar que en un univers tan gran estem sols a la raça humana, no? No, penso que, evidentment, hi ha d'haver quelcom més, no? Ara, hòstia, jo observació d'ovnis no n'he vist mai, però sí que és veritat que hi ha un cert interès per aquest tipus de coses, no? I sí que és veritat de certs governs, l'àrea 41, l'àrea 51, no recordo com es diu, el govern estadounidense, és una àrea restringida que ningú hi pot accedir i diuen, la llegenda urbana diu que allí tenen proves tangibles de que hi ha vida o extraterrestres o ovnis que han vingut aquí al planeta Terra, no? Però bueno, és una cosa curiosa. Sí, no ho he escoltat, eh?
Bueno, veurem aquestes investigacions com avancen i com funcionen, però bueno, és cert que l'univers és molt gran i això de pensar que estem nosaltres solets potser és molt, molt utòpic.
Sí, és utòpic. És veritat que no hi pensem, que ho veiem com que és una pel·lícula, però jo també entenc que des del punt de vista d'un govern o que hi hagi algun apartat, no serem nosaltres perquè som petits, però un gran que pensi doncs, com un meteorit, no? De si un dia cau, què passa? Sí. Doncs mirar que hi ha més enllà, igual que diu si un dia s'acaba l'aigua aquí, on sí, podem, no? I al final... és com l'evolució, no? Al principi miràvem només de terra i anem mirant, al principi sí vas mirant els astres i tot, però després ja és que hi ha més enllà, sí. I bueno, amb tots els avenços que hi ha doncs també crec que és normal, perquè és que l'altre dia ho pensava, abans era com que mires una carretera i ara ja no mires només la carretera, ja mires com que és tot molt més gran, no? Perquè al final és també com que depenem tant, bueno, la setmana passada vam veure, no? Com depenem de la llum, com depenem de l'aigua, és que al final... ens hem tornat, abans també ho eren, però tenies la terra, però ara és que ens hem tornat tan dependents de tot i som tanta gent i veiem el creixement i veiem que ja no és només mirar el que hi ha dalt, sinó de dir, si un dia s'acaba o si un dia passa alguna cosa, sí, sí, què fem, no? Llavors jo crec que una cosa va lligada amb l'altra i fa que quan busquis una cosa, doncs és això, jo és que tampoc no crec que estiguem sols.
Reprenent una mica el que dius, Clàudia, el tema de l'apagada, no? Suposo
sí,
que et referies,
sí, totalment,
que va ser un drama, sobretot a Espanya, sí, i Portugal, no? Aquí afortunadament ens vam poder lliurar perquè de seguida vam poder punxar-nos a França, no? Però sí que és veritat, i tens tota la raó quan dius que la gent a dia d'avui ens hem com confortats i no sabem fer absolutament res, no? Som absolutament dependents dels mòbils, absolutament d'electricitat, no hi ha un plan B, no? Em quedo sense llum. Abans jo recordo, jo era petit a Escaldes i amb molta freqüència venia una tronada a l'estiu i sense anar a llum, i els meus pares tenien un lot aquí, espelmes, no sé què, teníem recursos,
sí,
no? Ara a dia d'avui, hòstia, se'n va la llum i bueno, el meu fill està a la universitat a Lleida i una mica més he de baixar-lo a buscar perquè... estava al pis, tenia por, no hi ha llum, papa, escolta, calma, que no passa res, no tens electricitat, sí, però és que no tinc telèfon, no tinc, el portàtil el tinc sense bateria, la tablet no sé què, no sé quantos puc fotre res, bueno, però tampoc és un drama, vull agafar un llibre, sí, i quan es passi post te'n vas a dormir, vull dir que és veritat que la gent, vull dir, sembla que hi hagi hagut aquesta regressió, abans érem com més independents, sí, i sabíem fer una mica més de tot, i a d'avui ens costa molt, vull dir, estem en aquesta zona de confort que ens ha aportat...
És que bloqueja tot, és que mireu la televisió i pensava, és que clar, és molt fort. I jo després quan veia fotos de gent, no, canviaven, i veies que era gent més gran, que diu, pues m'he posat una espelma, m'he posat a llegir i ja està. I clar, i es posa, em diu, pues si no em puc escalfar, pues mira, pues igual em bec un got d'aigua, o si no, pues mira, tinc...
O tinc un camping gas, no?
Exacte, un camping gas, o si no, diu, no, és que jo tinc el gas de tota la vida, no? Que és allò, i entes, pues me faig el moter. Veies les espelmes, es posaven a llegir i deien, i em poso la ràdio de fondo perquè com que la tinc en piles, i clar, deies, clar, és que ens hem oblidat d'aquestes coses. Sí, sí, jo vaig pensar, ostres, és veritat, una ràdio amb piles, vaig pensar, se m'havia oblidat, perquè hi ha coses que amb, la, amb tot el que tenim ara se'ns oblida. I clar, després era, i com faríem? I clar, penses, és que no, no pot ser això, o sigui, no pots sortir ni al cotxe del garatge perquè tot és automàtic. Jo pensava, dic, és que hem de pensar un plan B, sí, perquè sí, és que si no ets massa dependent. Jo és que, jo perquè sempre tinc espelmes a casa i dius, pues no passa res, però és que jo crec que hi haurà gent que igual no tenia espelmes a casa.
I això va tenir, jo que treballo per una companyia que és europea, i nosaltres a Espanya hem tingut una, bueno, a Espanya i Portugal han tingut unes pèrdues estratosfèriques.
Sí, sí,
estratosfèriques, perquè clar, a més, tots els programes que tens els tens penjats en el núvol, no pots treballar amb SAP, no, no pots treballar amb HES, però no pots treballar... Clar, i, hosti, això ha representat un dalt de baix, un sotrac, que clar, això farà reflexionar les grans companyies per buscar algun tipus d'alternativa. I dius, hosti, escolta, necessitem continuar treballant, no perquè hi hagi una caiguda d'electricitat, s'atura absolutament tot,
totalment,
no?
Hosti, totalment. Bueno, és com allò que et diuen, ah, l'agenda. Dic, jo sempre tinc una agenda al mòbil i una paper. Per què? O quan vas de viatge dic, és que sí, ho tinc tot al mòbil, però porto, per si de cas, una fotocòpia del que sigui el més important. Però per què? Perquè és que pot passar això, es pare tot i és que ho perds tot perquè està tot a dintre del mòbil o sí, ho tens dins de... Doncs el més important, doncs jo, a mi sempre m'agrada tindre-ho per poder gestionar, ja no és controlar, perquè no ho tens controlat, però per poder gestionar millor, no? Perquè és que si no és com, ah, doncs està al núvol, no passa res, ah, està dins el mòbil, no passa res, ah, i de cop i volta et trobes que dius...
És que ni poder fer pagaments.
No, no, és que ni pagar.
Deia, jo sempre dic al meu fill, has de portar 100 euros sempre a la butxaca, amagats, però porta...
Sí, sí.
No, ell està acostumat a pagar amb targeta de crèdit i ho tenen com inoculat en el seu ADN, i el tema de portar diners en efectiu, com que ja no es porta... És una cosa incomprensible, sempre s'ha portat alguna cosa.
Totalment.
Saps? Bueno, és això, fins i tot no portava diners la gent.
Sí.
El meu fill no portava cèntims, és una cosa...
Sí, sí, bueno, és com quan viatges, jo també dic, sempre que viatjo porto algo, perquè diu, i si no funciona la targeta? Home, dic, no, és que pots arribar i no et funciona. Però aquestes coses que tenim nosaltres, que s'està perdent, que a vegades et miren com, és que ets rara, no? Perquè és que què ha de passar, no? I dic, pues sí, pot passar. I jo des del dilluns, quan passa tot allò, dic, doncs mira, sort que sempre tens diners amb efectiu, que dius, pues sempre tens espelmes, i no vaig pensar a la ràdio, però bueno, dic, me n'aniria al cotxe, engegaria, escoltaria, no? Però vull dir,
sí,
que és aquestes coses que dius, bueno, però com, què fas, no? És, no, no. Tot això et fa reflexionar
molt.
I et fa veure la dependència. Vull pensar, i sort que quan va haver-hi la pandèmia teníem els mòbils per poder fer, ja no per poder estar només mirant i estar entretinguts, sinó per poder-nos comunicar amb les nostres famílies, amb tothom, però dius, com depenem i com ens hem acostumat?
Vosaltres que teniu millor memòria que jo, segurament, però us en recordeu que fa dos o tres mesos va sortir des de la Comunitat Europea que tothom havia de tenir com un kit de supervivència a casa, que hi havia uns mínims, una mica d'aigua, una mica de menjar...
Feia un mes que havíem fet, un mes feia que ho havíem dit.
Ah, un mes!
Un mes feia, imagina't, un mes!
Imagina't, no? Llavors, tela, no sembla, no sé, tan disparatat, el que d'alguna manera... Dius, hòstia, no sé, una cosa... em va fer reflexionar.
Sí, sí, i el que és fora ara, disculpa, l'última cosa, que és que vaig veure a la tele que ara la gent s'està apuntant a cursos de supervivència. I vaig flipar, diu, no, és una empresa a Espanya que és que tenen, o sigui, estan a tope cada dia
plena.
Perquè la gent vol saber si he d'encendre un foc, si em quedo sense res, si... Jo vaig pensar... Ostres, és fort, perquè com jo entes, això també veus quin és l'estrès, gestió emocional, tot això, de quin poc control tens de tot, del teu dia a dia.
Sí.
O quin diguem-t'ho potser en paraules molt dràstiques, que poc espavilat ets, perquè el que teòricament se't tindria que ensenyar en llei de vida és tenir aquesta, diguem, autonomia, per dir-ho d'aquesta manera, que tenien els nostres avis, els nostres besavis, i gent que viu al camp, per dir-ho així, perquè dius, bueno, doncs, tens unes costums que el ciutadà o l'urbanita ha perdut completament.
Totalment.
Jo estic segur que molta gent, no sé, si es fes una enquesta, no sabrien matar un conill, espellar-lo, cuidar-lo, un conill, un pollastre, el que sigui, Estic segur que el 70 al 80% serien incapaç, perquè una cosa és que et faci certa aprensió, una altra per escrúpols, una altra perquè és vegà o el que sigui, però n'estic segur, vull dir que això, o conrear un hort, a dia d'avui una cosa que... Quanta gent sabria conrear un hort? Com es assemblen les patates, com es planta un enciam, no? Coses així tan simples, no? Que molts ens sobte. Potser nosaltres aquí a Andorra encara tenim aquest, una mica, aquest ambient una mica més rural, no? Però això ho trasllades a Barcelona, ho trasllades a Madrid, París, hòstia, ens fotríem un tip de riure.
Et poso potser un exemple més fàcil encara, munyir una vaca. No anar ni tan lluny, munyir una vaca. Dius, agafa algú de la ciutat i digui, mira, aquí tens la vaca al pit.
A veure com ho fas.
Apa, com ho fas. Sí, sí, sí. Segur, eh? Una cosa del que dieu, i un cas que ja m'he trobat, ara l'accés a molts edificis, a domòtica, molta cosa, intel·ligència, tot el que vulguis, clar, els edificis que accedeixen mitjançant un codi, com és el cas a París, grans ciutats i tal, si no tens llum, no desbloqueixes no el pany elèctric. Aleshores dius, jo m'he trobat en casa, dius, molt bé, per aquesta casuística, dic, i el pany mecànic? No em posem, dic, posa un pany mecànic perquè si tens un fall elèctric tens que tenir un sistema mecànic que funcioni. I la persona va mirar-ho i dir, ostres, dius, tu has raonat la cosa. Dic, no, és que...
Sentit comú.
És de lògica. Dic, jo una cosa que funciona telemàticament o electrònicament molt bé, dius, però jo vull un sistema mecànic també.
Vull tenir l'alternativa, està clar.
Però són coses que, com dieu vosaltres, hem perdut per la societat moderna.
Totalment. És que imagina, tens la persiana, és que sona robòtic, i tu tens tancat, és que encara que no et vingui, encara que et vingui la llum fins a les 6 de la tarda i sigui de dia, és que tu estàs de nit a dins de casa, baixat i no pots pujar, vull dir, és que és, aquest, és en aquest nivell que dius, ens estem tornant dependents.
I quin nivell de dependència, eh?
No, és que terrible, això sí que assusta, perquè dius, és veritat que mira que nosaltres que diem, no?, que estem aquí i que som, no sempre tens com un plan B, però penses, és que el plan B costa d'arribar-hi, eh? Perquè és que estem, ens han acostumat tant a tenir-ho tot tan fàcil, que dius, com ho fas? Vull dir, és...
Però després hi ha una qüestió de cost, perquè dius, per agafar el tema de la persiana, se't trenca, diguem, la corretja de la persiana. Què val la corretja?
Sí.
5 euros, va, tirant llarg. El motor té una duració de vida elèctric. Sí, el dia que ja no funcioni, el cost, el temps de fer-ho, que existeixi la peça encara, o la compatibilitat, si no tens que canviar tota la persiana sencera, que et dius, escolta, dius... L'evolució a vegades no és forçament evolució, és regressió.
No a millor. Sí. Aquí hi ha un tema que introduïes tu ara una mica, que és el tema de l'obsolescència programada.
Sí.
És a dir, una cosa que a mi em posa de molt mal humor. Aquí algun govern o algú que hauria de posar mà, perquè és un escàndol. És una cosa que és, els electrodomèstics, telèfons, rellotges, ordinadors, estigui programat per tal dia que caigui, és una cosa que és un insult. És un insult i sembla que això ens hem passat aquest gripau i aquí ningú ha dit res. A mi és una cosa que també em provoca vertigen, no? Dic, hosti, algun dia el debat algú l'haurà d'afrontar i aturar aquestes coses, no? Jo entenc que necessitem fer bullir l'olla i que les empreses han de continuar treballant i tot, no? Però una altra cosa és anar sempre a lo fàcil, que és el que jo sempre em queixo, no? Anar al ciutadà de base i anar a castigar el ciutadà de base, no? Hosti, escolta'm, fem una reflexió també.
Doncs sí, anirem a publicitat i tornem a trobar la Clàudia Cornella i el... David Pérez Casas amb nosaltres aquí a La Tertúlia.
La Tertúlia, amb Enric Font Bernat. Som un país de bàsquet. Morabanc Andorra a la Lliga Endesa.
Dissabte, 10 de maig a les 6 de la tarda, Morabanc Andorra, bàsquet Girona.
En directe a Ràdio Valira. Partit ofert per...
Garatge Nogreda, Els Professionals, Locupsa Constructora, Fonaments Sòlids, Bellacer, Pels Professionals, Maquinària Electroportàtil Milwaukee, Fito Vidrier, Ho veuràs genial, Fusteria Frealón, Innovadors amb la fusta.
Com m'agrada aquest esport. Mai por. El Morabanc Andorra juga a l'ACB a Ràdio Valira.
93.3.
La Tertúlia.
Tornem a La Tertúlia amb el David Pérez Casas i la Clàudia Cornella. Clàudia, fa uns dies tu havies escrit un article en el periòdic sobre agafar el temps a parar. El que dèiem abans sobre l'apagada, hi ha molta gent que ha tingut d'aprendre a parar sí o sí. Tu creus que els ha servit una miqueta de reflexió, introspecció, de dir, ostres, soc massa dependent o no? O som massa primaris i ens oblidem molt ràpid?
Jo crec que aquí hi haurà dos vessants. Una que serà, ostres, he de reflexionar, he de parar i he de veure el que faig, planificar més, ser més conscient de tot, i l'altre que s'haurà estressat i que no ho veu perquè només veu potser doncs, el que no ha pogut fer, els problemes, i allò de és que no puc parar perquè he de continuar. Vull dir, és com la pandèmia, hi ha la pandèmia i dius, si pots continuar treballant, treballes, però si no pots fer, què fas? Doncs jo vaig dir, doncs descansa, vas pensant i tot, però al moment que tinguis, doncs descansa, perquè és que no pots fer-hi res. Llavors, aprofita aquest temps, no? Vull dir, és com aprofitar-lo. Jo dic, al final és, no puc treballar i estic tenint pèrdues. Puc fer-hi algo? No, avui no, però puc parar reflexionant, jo que t'està pensant, ai, ai, ai. Doncs és la manera. I moltes vegades també, quan estem al dia a dia, que tenim tanta feina, a vegades més val parar un dia, reflexionar o no fer res perquè estàs molt cansat, que intentar estar dins de la roda, que ens pensem que això és gestió del temps i al final és pitjor.
Bueno, jo és un tema que, bueno, a nivell professional, a nosaltres, a la companyia, sí que és veritat que ens fan moltes sessions de coaching perquè, bueno, pues, a un cert nivell, doncs sí que és veritat que tens un estrès important, no? I saber gestionar aquest estrès i saber trobar aquests moments de pausa en el dia a dia sí que és una cosa que dic, des de les reunions que ens fan, la formació que se'ns fa, sí que és veritat que s'hi posa molta importància i molta rellevància. Arriba fins a un punt que, per exemple, a la seu de Madrid, on tinc el despatx, que hi ha gent regularment, doncs la taula se m'aixeca. O sigui, la taula se m'aixeca perquè m'obliga a treballar de peu. És a dir, perquè no estigui tantes hores assegut, llavors la taula té un mecanisme que està programat a no sé quants minuts o quantes hores, i cada 45 minuts penso que s'aixeca i jo he de fer l'esforç d'anar-me'n fins a on tenim la cafeteria, on tenim l'office, agafar-me un cafè i tornar cap allà, una aigua, el que sigui, i t'obligue, doncs, a abstreure't una mica, sortir de la feina, d'aquest estrès, i fer aquestes pauses. Les tenim programades, per 7 hores són 8 pauses que hem de fer. És a dir, en fi, tens la pausa del dinar, evidentment, que és la que s'allarga, però tens 8 pauses que has de fer obligatòries, i això des del Departament de Recursos Humans pues, no paren de ficar-hi èmfasi. És un problema creixent, però sí que és veritat que l'estrès, els nervis, el dia a dia, bueno, pues, té unes connotacions i una repercussió en la salut mental de les persones. Llavors, hi ha gent que, bueno, pues, fa un burnout, en conec algun cas, i bueno, és dramàtic. És dramàtic. Hi ha gent que queda a 0 no, a menys 5. Gent amb família, gent que no vol saber absolutament res del món. No cal arribar a aquest extrem, i per tant és una cosa que s'ha de tenir molta cura.
Del que dius, David, pot haver-hi la part empírica del que es posa el cronòmetre per veure d'aquí quant de temps el que té que fer abans que la taula s'aixequi, dius...
Bueno, no, clar, ja... no és el cas, no és el cas. No, la gent és molt... Jo penso que les empreses han fet o estan en aquesta fase de modernitzar-se i no conceben la jornada laboral com estava concebuda fa 20 anys. Vull dir, afortunadament tot canvia i canvia a bé, i més tard que d'hora pues, acabarà sent una cosa generalitzada. I la gent també, el treballador també ha entès que bueno, pues, estàs allà, evidentment, però... Per exemple, en el cas nostre, no ens obliguen a tenir un horari fix, estar a les 7 hores allà. Si tu treus la feina en 4 hores i mitja perquè ets un fenomen, doncs perfecte, doncs te'n pots anar a casa teva o pots anar a buscar els teus fills o el que sigui. Bueno, jo penso que el treballador també es consciencia d'aquestes coses i d'alguna manera també ho accepta com a normal, que vas allà i no vas a perdre el temps, vas a ser productiu i a donar el màxim. I si en lloc d'estar 7 hores doncs pots estar-ne 4, doncs la gent també s'espavila. I ja et dic, jo penso que des dels costats, potser és perquè treballo també per una companyia australiana i té una altra concepció,
és que
segurament.
Australia és una altra cosa.
Sí, no, però bueno, jo penso que trigarà més o trigarà menys, però tot arribarà. I la gent, bueno, el tema de la reducció de la jornada laboral també penso que anirà cap aquí. Les empreses implementaran pues, coses per facilitar la vida, sobretot per conciliar. Jo penso que és el camí. Penso que és el camí, d'en dues bandes.
Cert que el que diu el David, Clàudia, no diria el xoc de cultures, no? Però la percepció de la productivitat, de la relació persona, família, feina, resultats, és molt diferent segons cultures, països, continents, i a vegades doncs, tenim bons exemples, però gent amb la cara i no ho volem mirar. Quan dius, ostres, l'inspiració és bona, i és aplicable, a més.
Jo potser, perquè ara quan dius això, com que jo he viscut a Austràlia, saps, i fa molts anys, clar, jo és que vaig flipar ja, perquè vaig dir, com saben viure? Perquè treballaven molt, superprofessionals, però sabien aquesta conciliació que quan sorties era com... No, no, és temps. I estàs a dintre i és com, no sé, és com que treballes, però tens com, una, com, com un mix entre vida personal i professional que no és he de separar, sinó que és com que ho tens com molt integrat, no? I per això dic que allà ho tenen com, com molt integrat, així, no? I entonces per això dic que jo també potser al viure allà també com vaig integrar-ho molt i vaig veure la importància de que a mi són només 2 minuts, 3 minuts, 5 minuts, és com tu agafes. I aquí sí que és veritat que quan tornes, tant als Estats Units, que ja trobo que és un extrem, però quan tornes a Europa, en molts dels llocs, no hi ha la mateixa visió, perquè a més també hi ha també l'entorn, és tot, no? Però sí que aquí és important que crec que el primer és no esperar que l'empresa ens ho doni, sinó fer-ho nosaltres mateixos. Jo, per exemple, que sóc autònoma i que estic jo i que m'encanta el que faig i que puc estar inspirada i puc estar ja concentrada en una cosa que m'agrada, doncs jo em poso lo de la tècnica del pomodoro, que tinc allà la meva cada 25 minuts, em fa clinc, clinc, llavors m'he d'aixecar i he de fer alguna cosa. O sigui, i on em torno a sentar 25 minuts més, i sé que m'aixeco, perquè és que si no que puc estar una hora, hora i mitja, no tant doncs compte, i és aixecar-te, moure't, després tens la teva hora de dinar, i és com buscar-te també aquells espais, a la millor dir, doncs pues no estic inspirada, allò, no?, de si jo sóc productiva, doncs pues si avui no, ho acabo demà. Sí, 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 sí. Llavors, aprendre això nosaltres mateixos a fer-ho, crec que també és molt important, perquè moltes vegades esperem, jo podria dir, clar, és que Austràlia, o és que tal, les empreses... Bueno, doncs pues comencem nosaltres mateixos a fer-ho, perquè si tu ho fas, jo ho faig aquí, també creem aquest entorn d'empresa, mm-hmm. en el que si tu estàs treballant amb mi i tu veus que jo treballo aquesta manera, dius, ai, doncs igual això està bé, i estem treballant moltes hores, no serà com una empresa que ja ho té com molt integrat, però nosaltres mateixos des de dintre estem fent que això passi i guanyem qualitat de vida amb nosaltres, perquè al final es tracta sí, d'això. Sí, sí.
Del que dius m'agrada perquè jo vaig treballar en una molt gran companyia a França durant 10 anys, es parlava doncs aquesta millora contínua i arran d'això hi ha grups a França, per exemple, que cada any fan un concurs d'idees en mm-hmm. cadenes de producció per veure la gent doncs, que té unes certes tasques com pot millorar o en benefici de la seva esforç físic mm-hmm. o organització de feina o millora de producte les petites millores que es porten cada any, no? Això potser és una cosa que encara en molts llocs és un plantejament, no diré que és inviable, però que no es fa aquest retorn d'informació de la part que està més enfrontada a les necessitats del dia a dia, de les eines que li dona l'empresa, que diu, vale, tu em dones una eina, però aquesta eina no és la més adequada i si ho fem d'una altra manera ho podem millorar. Hi ha encara potser aquesta barrera, no?, de feedback d'informació.
Sí, perquè moltes vegades jo crec que el que passa és com quan, que no escoltem, no? Que és com jo puc pensar, ai, això t'ho millorarà i t'ho fa, i no escolto el que tu necessites, i jo et dono una eina i tu dius, però és que això està molt bé, però no és exactament el que necessito. Llavors, jo crec que té que haver-hi molta comunicació entre la persona que està utilitzant-ho per no dir, no tindre la por de, és que si ho millorem, a la millor em quedo sense feina, o hauré de canviar i no vull sortir de la meva zona de confort, a l'altra de dir, jo vull millorar doncs, tot el que són pues, els protocols o com funciona l'empresa, doncs pues, vaig a fer-ho com jo penso, no? Has de saber, has de poder escoltar, has de poder veure. Llavors jo crec que encara aquí també ens costa escoltar. Jo diria que aquí també ens costa observar, escoltar, que en països com aquests és el que fan. Sí, o sigui, sí, sí. Ells escolten, veuen, estan observant, perquè no és només veure, estan observant bé i tenen un contacte molt directe amb els treballadors, sí, sí. Perquè el que volen és que ells siguin feliços, perquè si ells són feliços, doncs la feina funciona. I a més, per exemple, és que jo trobo que era impressionant, perquè és que a Austràlia, per exemple, treballen amb tot el món. Vol dir que amb horaris molt diferents, o sigui, no és com que tens alguna feina aquí, no, és que hi ha moltes empreses els hi passa això, i veies com ho tenien compaginat i com escoltaven el que necessitaven els seus treballadors. I jo me'n recordo que tenia amics que a la millor al matí estaven fent esport, estaven fent, i a la tarda s'han anat a treballar perquè havien de fer els horaris, però era com una integració i allò de dir, pues, en lloc de dir-te pues, has de vindre aquí i després t'has de connectar, et dona aquestes facilitats, tu que és el que vols, no? Jo tinc família, prefereixo més, pues, fes-ho d'aquesta manera. Jo no, jo prefereixo vindre tot el dia, m'agafo el migdia i després a la nit torno. O sigui, tot això és perquè estàs escoltant el que necessite. I a la millor dins d'una empresa tenies, tu ho fas d'una manera, tu una altra, no passa res, jo no comparo el que tu fas, perquè al final és el que dius, si tu fas la teva feina i quan necessitem comunicar-nos ho fem, no hi ha cap problema. Llavors, jo crec que aquí és observació, escolta, veure com evoluciona tot, què és el que necessiten les persones que tenim al davant. Llavors, és que és com molts elements, però si comencem ja des de nosaltres a escoltar i observar els altres, doncs també crec que és un primer pas, no? Sempre dic com que aquesta autodisciplina nostra de no esperar que els altres o que el de fora m'ho dongui, no?
Sí, sí. No, no, completament d'acord amb tu, Clàudia. Jo parlo des de l'experiència personal, eh? Jo fa 10 anys que treballo per aquesta companyia i sí que és veritat que jo a nivell personal he trobat un canvi. És a dir, sí que és veritat que abans, bueno, les persones no estem sempre, cada dia, als 65 dies, a 100%. Eh? Al 100%. És a dir, totes aquestes pautes que ens han anat incorporant aquesta gent, aquesta manera de treballar, han fet que jo millori, el meu rendiment ha millorat exponencialment. Sí que és veritat que hi ha dies, pues, que tu t'ho notes, però suposo que tots ens hi trobem, no? Que, hòstia, estàs més baix o jo què sé, temes personals que t'afecten i no pots focusar-te, no? Que no pots focalitzar amb la feina, amb la tasca professional. No? Llavors, pues, bueno, sí que és veritat que t'han anat donant unes pautes de comportament, una llibertat, que tot això fa que milloris. A nivell professional, o sigui, jo noto que he millorat molt. És veritat que hi havia tots els condicionants, fets de, perquè venien des de, bueno, pues, una tradició, suposo, que ja anglosaxona, que ja va cap aquí i que potser aquí a l'Europa més llatina ens costa més d'acceptar, no? Però tot arribarà, n'estic segur que tot arribarà.
D'això que dius que tot arribarà, bé, s'està debatint el tema de la reducció de jornada laboral. Clar, hi ha països tipus Alemanya, 32 hores, per exemple, o 35, a França 35... Forçament també hi ha un ventall potser de treballadors més ampli, o sigui, repartir també és una part de reduir l'atur, però també és el que dius tu, David, aquest concepte de les hores que hi ets ser el més eficient possible. Sí. O sigui, no anar a escalfar la cadira, per dir-ho d'aquesta manera.
Sí, no. És, les hores que estàs treballant has de ser al màxim d'eficient possible, al màxim de productiu possible, perquè, com deia la Clàudia, si li va bé a l'empresa, al treballador li anirà bé. Llavors, penso que és una comunicació bidireccional, que els dos ho han d'entendre, l'empresari o l'empresa i el treballador. I quan això s'entén, llavors el guany és exponencial.
Del que dius, a mi em ve una dada al cap que tenia, no sé si ha variat una miqueta, però a l'època es deia que una persona doncs, satisfeta en el seu entorn laboral, emocional, satisfactori, el rendiment era un 20% més elevat que una persona que no era satisfeta. Potser han canviat els valors a més o potser una miqueta menys, però bueno, un 20%
és
una paraula, diguem, major, per dir-ho així.
Sí, jo crec que sí. A més, amb el que deies abans, no?, de com s'està millorant doncs, amb reducció de jornades i tot, està bé, però jo crec que encara hem d'anar més enllà, perquè no es tracta només de reduir amb menys hores, sinó de com organitzem aquestes hores, perquè a la millor tu tens una empresa i jo la necessito també, doncs fas menys hores, però és que a la millor, com que treballo amb empreses que estan a l'estranger, necessito una franja que necessito gent allà. Llavors, a la millor es tracta de saber a dins d'una empresa que no tothom et farà el mateix horari, sinó de saber i que no passa res. És, doncs, tu estàs una estona al matí i tu et trucarà a la tarda, o a la millor serà un mix. I crec que això encara no està, perquè jo m'he trobat amb empreses que és això que dius, sí, menys hores, però és que hi ha jo entenc que no poden estar totes aquelles hores, però és que jo hi ha allà una franja que necessito algú, perquè si no puc fer tota la feina que tinc cap a fora, no? Llavors, jo crec que aquestes coses encara també falta una mica de com els ingredients, no? És com si tenim els ingredients, però encara no tenim la recepta. I jo crec que no és només tenir els ingredients, que per mi seria, doncs, anem a veure a com podem reduir la jornada, no? De menys hores a la setmana perquè la gent tingui més temps per ells, però hi ha una altra de que quina és la recepta? Perquè la recepta que encara no l'hem trobat, perquè on és tot el mateix, llavors et trobes que dius, home, si estàs treballant amb empreses estrangeres, com ho fas? I on sempre hi ha algú que haurà de renunciar a allò per poder cobrir allò que no es fa. Llavors jo crec que ha de ser d'una manera que és, a més, bidireccional, que tothom ho pugui tindre, que si tu treballes amb una cosa i jo treballo amb una altra, no perquè jo tinc una internacional no pugui fer el mateix que tu perquè tinc això, i jo crec que això passa encara actualment, perquè encara no s'ha trobat quina és aquesta recepta, perquè és allò, moltes vegades jo crec que l'empresa ja la pot dir, clar, és que si a tu et dono una cosa i una altra, bueno, però és que és diferent, no? És com tu tens un sou, tu tens un altre, i encara hi ha aquesta por perquè no agrada el conflicte, perquè no sé com explicar-ho, perquè... I crec que aquí encara falta la recepta. Jo sempre miro i dic, falta la recepta.
Bueno, és estàs, diguem, dibuixant una de les evolucions necessàries que potser tenim al país en alguns sectors, que encara estem, no diria antiquats, però amb un mecanisme de funcionament encara doncs, molt arrelat. Ha funcionat així i ho fem així.
Totalment.
Però això potser és una falta d'anàlisi també de l'evolució de la societat, l'evolució dels serveis, l'evolució de les necessitats de clients, usos i serveis.
Bueno, una falta d'anàlisi també d'eficiència, perquè l'empresa també ha de tenir uns criteris i ha de tenir uns estàndards d'eficiència. És dir, clar, no sé, el 9 to 5 que deia bueno, una mica, és dir, aquesta concepció de que entro a les 9 i surto a les 5 de la tarda, això forma part del passat.
Sí,
és que escolta, igual jo de les 9 a les 12 sóc un manta i em costa despertar-me, però potser de la franja des de lo que tu deies, des de les 8 del vespre fins a les 2 de la matina, sóc un, bueno, perquè ho porto així, no? Per tant, aprofita amb aquella franja, no em facis anar jo penso que les empreses encara han d'anar cap aquí, han d'evolucionar cap aquí, aquesta flexibilitat per, insisteixo, donar, bueno, pues que la gent es pugui compaginar lo personal amb lo professional i buscar aquests criteris d'eficiència, que penso que, ho insisteixo, si li va bé l'empresa, li va bé el treballador. I el que s'ha de fer és intentar facilitar, pues, que la gent pugui conciliar la seva vida professional amb la personal.
Hem tingut les jornades d'Intec de sobre la tecnologia i bé, una de les reflexions era que la col·laboració era l'element clau perquè hi hagi innovació, el que deies tu, Clàudia, o sigui, aquesta comunicació bidireccional. Cert que molta gent, avui dia estem cada vegada més volcats amb l'intel·ligència artificial, a bon ús o a mal ús, també, però també saber llegir, com dius tu, a vegades la lletra petita, o fer una anàlisi, diguem, acurat del resultat per dir, bueno, doncs, tenim tots aquests recursos i què ens diu aquesta eina i com ho podem adaptar. Potser això és el pas número 2, ara que tenim que fer. Tenim les eines, però sapiguem utilitzar-les adequadament.
Reflexió. Temps, és que jo sempre ho dic quan faig sessions o quan faig formacions, dic, és que el més important, i quan està treballant també, vull dir, amb empresa o està a govern, és que s'ha de buscar temps per reflexionar, per fer l'estratègia. O sigui, jo sempre dic, cap a on vull anar, que és a on vull arribar, quines eines tinc, i llavors vaig enrere i dic, i on és des d'ara, com faig per arribar allà? O sigui, moltes vegades el que fem és, estic aquí, vull arribar allà i tinc aquestes eines, vaig tirant, no? Perquè llavors no tens estratègia, vas fent sobre la marxa i estem acostumats a que sortirà, no sortirà, i ara amb l'eina que tenim de la intel·ligència artificial, jo crec que si està ben utilitzada, és una eina molt potent, i a més és que no ens podem negar a ella, perquè si et negues a ella, és com que et quedes al passat, llavors és de quina manera la pots utilitzar, i jo crec que al final són col·laboracions, perquè hi haurà coses que sí, que tindràs aquesta eina, però què et dirà aquesta eina? Pues hi ha això, què necessito? A la millor diré, mira, tinc una pregunta, m'agradaria saber què necessito si jo vull crear l'empresa i tal, pues no m'ho faré jo, llavors diré, què em diu això, que necessito un advocat, que necessito tal, vaig a buscar aquesta col·laboració, però hem de reflexionar, no és només ja ho tinc. Llavors, jo crec que aquest és el que ens farà fer la intel·ligència artificial, i jo crec que és el bon funcionament, és que ens ajudi a reflexionar què és el que jo vull demanar, què és el que vull aconseguir, què és el que m'està dient, què he de fer amb això que m'està dient, i al final és com parar, perquè moltes vegades quan jo deia jo també de parar, a mi estàs parant, però estàs, allà et venen totes les idees, com per mi és com sempre al meu cap, és com ja tot de punts, i quan paro és que em fan clac i se m'ajunten tots. I llavors, per què? Per què he parat? Llavors jo crec que aquí és reflexió.
Del que dius és el que comentaves en el teu article. Newton, quan va trobar doncs, la llei de la gravetat, estava badant a sota un pomer,
sí.
Dius, ni més ni menys. Aleshores dius, aquesta pausa, posar-se en modo pausa, mirant volar coloms, per dir d'una manera, o passar els núvols, és més productiu que no pas estar enfocat al...
Però molt més, molt més.
Jo, tot el tema de la intel·ligència artificial, he d'admetre que l'utilitzo poc, però sí que és veritat que l'utilitzo... Bueno, pues, cada mes hem de fer un resum de seguiment pressupostari, presentar-lo als accionistes, i igual, el meu anglès dona pel que dona, una mica macarrònic, i llavors l'utilitzo per això, però sobretot també per fer anàlisis de mètriques que tenim, de dashboards, i tot això... Jo dic, ho admeto aquí, el que abans trigava gairebé 2 dies, gairebé 3 dies en fer-ho, en un matí ho tindria fet. Jo, el Copilot, jo no sé si l'utilitzeu, però és una eina extraordinària i a mi m'ajuda molt en el meu dia a dia. Que posa en perill el meu lloc de feina? No crec. Mirant a futur, jo ho veig una mica més com deia la Clara, una eina que ajudarà i em farà pues, que guanyi temps el temps i que segurament m'ajudarà a ser més eficient, per tant seré més eficient, tindré més temps per mi i al qual pues, jo no ho veig com una amenaça, al contrari ho veig i utilitzo un 1% de lo que és la IA, però no. La meva dona és informàtica i insisteix molt que m'hi posi més, però de veritat sí que em supera.
Bueno, això és el, penso el que dius tu, David, és el que ens passa tot entre les capacitats informàtiques del que tenim a casa amb fulls de càlcul, amb redacció de documents i tal, ens hem fet servir entre un 2 i un 5% com a molt, per als més espavilats, per dir-ho així, i em demano fins i tot si els propis informàtics el coneixen al 100% en tots els seus àmbits. Clàudia Cornellà, moltes gràcies per vingut avui.
Moltes gràcies a tu per convidar-me, un plaer.
Un plaer tenir-te aquí, que passis un molt bon cap de setmana.
Merci.
David,
jo no m'agradaria convidar-me sense abans felicitar-te, perquè gràcies. Vaig estar a l'entrega de premis de l'Associació Defensa del Jovent de Risc Andorra i et van anomenar per allà, que vas reparar dos bicicletes, la qual em va fer sentir molt cofoi i bueno, des d'aquí traslladar-te que continuïs amb aquesta iniciativa, que la vaig trobar molt maca i molt lloable. Enhorabona, Enric. Bueno, no falta més gent com tu al món.
Moltes gràcies, no m'esperava això, un petit moment d'emoció intern que
em doneu. L'hem fet posar vermell, no ho veieu, però l'hem fet posar vermell.
Correcte. Passeu un molt bon cap de setmana, ens tornem a trobar dimarts per la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.